Després d'haver vist el concepte de variable aleatòria i nocions bàsiques de probabilitat, anem a parlar de què són els models i veure alguns models. L'objectiu que tenim nosaltres és estudiar les variables aleatòries i, per tant, estudiar probabilitats concretes que sorgeixen de manera natural per tenir models per a situacions reals. El que ens trobem és que moltes vegades aquests fenòmens aleatoris que ens donen unes variables aleatòries associades es comporten de manera igual, tenen el mateix patró. I per tant, en comptes d'estudiar moltes vegades la mateixa variable aleatòria i el mateix fenomen aleatori, el que ens surt més a compte és estudiar models. Boggs, un dels millors estadístics del segle XX, va dir que tots els models són erronis perquè la complexitat de la realitat és molt gran, però que molts d'ells són útils. I en aquests casos, que hi ha una utilitat, és més còmode estudiar les propietats generals del model i llavors aplicar-los en el cas concret que ens interessa. Si tenim molts fenòmens aleatoris amb variables aleatòries que segueixen el mateix model, estudiem el model i després l'apliquem a cadascun dels casos particulars. Anem, doncs, a començar pel primer model que veurem. El primer model és el model binomial. El model binomial es pot aplicar a moltes coses. Per exemple, el nombre de peces que seran acceptables en una mostra. Tenim diferents mostres, en aquest cas una mostra on tenim 2, 4, 6, 8 femelles. Per tant, una mostra amb 8 femelles. O podrien ser individus que tenen una determinada característica, o podrien ser ous amb una posta que són viables o no. I el que ens preguntem és quantes seran acceptables. Veiem que, com a molt poc, seran cap, i com a molt, seran el nombre de peces que tenim. Tenim quatre plaques de Petri i ens preguntem quantes plaques de Petri en les que estem experimentant haurà reaccionat un component. Com a molt poc, cap, com a moltes, el màxim que tenim, quatre. I el que ens trobem és que, a més, ens podem fixar que cada placa, doncs, pot reaccionar o no el component, igual que la mostra pot ser acceptable una i la del costat no. O contestem a l'atzar un qüestionari. Quantes preguntes endevinarem? Com a molt poc cap, com a molt totes, i si en totes elles hi ha 5 respostes possibles o 4 respostes possibles, el nombre de preguntes que contestarem a l'atzar, si l'encerto la primera o encerto la tercera, si ho faig a l'atzar, serà la mateixa probabilitat. En tots aquests fenòmens aleatoris tinc la mateixa qüestió. Tinc un nombre determinat d'observacions d'un mateix fenomen. Aquestes observacions, que en direm el nombre n, són independents. Cada observació té dos possibles resultats, que en podem dir per conveniència èxit i fracàs, que pot ser que sigui acceptable o no, que tingui una determinada característica o no, que reaccioni o no, que l'encerti o no, ens fixem que cada un d'ells tindrà una probabilitat que desconeixem, però que en principi direm P. És la probabilitat d'èxit i és la mateixa per cadascuna de les observacions. Per exemple, hem fet un estudi per detectar la presència d'un defecte en 349 punts de soldadura. Un punt de soldadura, el faig 349. Que un d'ells sigui bo o sigui dolent, és a dir, que hi hagi defecte present o el defecte sigui absent, en principi serà independent del que passi al punt de soldadura següent o del costat. D'acord? Per tant, ens trobem en una situació una altra vegada d'aquestes que dèiem binomials. Faig 349 repeticions d'una cosa que té dos estadis, acceptable o no acceptable, bona o dolenta, present el defecte o absent el defecte. Suposem que es tracta d'un defecte poc freqüent, rar, perquè només un 2% dels casos el trobo. Per tant, la probabilitat de presència del defecte, 0,02. Per complementaris de probabilitat, l'absència serà del 0,98. i assumim, a més, que la probabilitat de trobar el defecte no afecta els altres. Hi ha independència. Són esdeveniments independents. I aquí puc aplicar tota la probabilitat de coses independents que hem vist. Quina és la probabilitat de trobar el defecte en dues soldadures? Doncs com que són independents, la probabilitat de presència a la soldadura 1 i la probabilitat de la presència a la soldadura 2 seran 0.02 cadascun d'elles, i la probabilitat que la 1 sigui defectuosa i la 2 sigui defectuosa, com que són independents, és el producte de probabilitats. 4 de cada 10.000. Quina és la probabilitat de trobar el defecte en 10 soldadures? Doncs el mateix seria 0.02 per 0.02 per 0.02 10 vegades, és a dir, que la probabilitat de la presència en 10 soldadures, com que és una cosa estranya, doncs només passarà 1 per 0.24 per 10 elevat a menys 17. 1 de cada 10 elevat a 17. Ara bé, si ens preguntem quina és la probabilitat de trobar el defecte en 10 punts de soldadura dels 349 que estem fent, és la probabilitat de la presència del defecte en 10 soldadures? No. Perquè dels 349 poden ser qualsevol 10 d'aquests. No els 10 primers, ni els 10 segons o els 10 últims, sinó qualsevol. I a més, hem de tenir en compte que també hi haurà 339 que no n'hi ha. Per tant, hem de tenir en compte que n'hi ha 10 que sí i 339 que no. Si jo multiplico la probabilitat de presència en 10 punts per la probabilitat d'absència en 339 punts, això és gairebé 0. Però és aquesta la probabilitat de tenir 10 qualsevol? No. Aquesta és la probabilitat de que aquests 10 concretament no ho siguin i que els 339 restants no ho siguin, però 10 de determinats. No tinc en compte totes les possibles combinacions de 10 punts que jo puc agafar dels meus 349. Per tant, ens fa falta calcular com puc agafar jo 10 punts dels 349 estudiats. I això és el que s'anomenen combinacions. De 349 agafar-ne 10. Per tant, la probabilitat que hi hagi la presència amb 10 punts agafats a l'atzar, jo primer hauré d'escollir 10 punts d'aquests 349, diré que aquests 10 siguin defectuosos i que els altres 339 siguin no defectuosos. I això sí que ja és probable. Tinc una probabilitat de 0.07. Totes les combinacions possibles de 10 punts, que aquests 10 siguin amb defecte i que els 339 restants siguin amb no defecte. Per tant, quan jo vull calcular un model binomial qualsevol, tindré dos paràmetres, la n, que és el nombre de repeticions, la P, que és la probabilitat d'èxit, i el que hauré de fer és comptar això. Què em demanen? 10, doncs, probabilitat que X sigui 10. Que me'n demanen 2, probabilitat que X sigui 2. Aquests punts que tinc amb defecte o no defecte, o amb èxit, fracàs, així en general, pensem que el que estem fent és dir, el primer que agafo pot ser èxit o pot ser fracàs. El segon pot ser èxit o fracàs, si el primer ha sigut èxit, o pot ser èxit o fracàs, si el primer ha sigut fracàs. I així anar fent. Clar, això hauríem d'arribar fins a un arbre de probabilitat de 349 branques. Això, per representar-ho, és molt complicat, però tinc dos casos molt senzills. La probabilitat que el nombre d'èxit sigui N, és a dir, èxit, 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 que això serà la probabilitat d'èxit elevat a N, o la probabilitat que no tingui cap èxit. És a dir, que tots siguin fracassos. Per tant, això seria fracàs, 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 que seria l'altra probabilitat. Fàcil de comptar. En tots els altres casos, haurem de tenir en compte les combinacions. En aquest, com que hi ha una única combinació que tots són èxits i una única combinació que són tot fracassos, aquests són fàcils de calcular. Però, en general, tenim una fórmula. Si tenim un model binomial NP, un model que jo establiré que X és un B de binomial amb els paràmetres NP, tinc en compte que X pot valdre 0, 1, 2, 3, fins a N, des de cap fins a N èxits, puc trobar la funció que em donarà quina és la probabilitat que X sigui K, per qualsevol valor, des de 0 fins a N. I això ho trobo, doncs, amb el nombre combinatori que hem dit, n sobre k per p elevat a k per 1 menys p elevat a n menys k, on n sobre k no és res més que n factorial dividit per k factorial i n menys k factorial. N factorial és barreges d'n, k és barreges de k i n menys k són els n menys k restants. També ens pot interessar a vegades no tenir només la funció de densitat, és a dir, que la probabilitat sigui k, sinó l'acumulat fins a k. Per què? Doncs perquè ens pot interessar no 3 defectes en concret o 17 defectes en concret, sinó que una norma de control me digui que puc tenir fins a 3 defectes. I, per tant, la funció de distribució em dona la probabilitat acumulada fins al meu k, que en el fons no és res més que sumar la probabilitat de 0, més la de 1, més la de 2, més la de 3, més fins a k. Compte que a vegades ens deixem el 0, però el 0 també és un valor que és probable. El model binomial també el caracteritzen la seva esperança i la seva variància. L'esperança i la variància d'un model no són res més que el que fèiem en descriptiva la mitjana i la desviació, però aquí són una mitjana i una desviació teòrica. A més, el model binomial té una esperança que per vosaltres és molt intuïtiva. Si us digués, tiro una moneda 100 vegades, la probabilitat de cara és una meitat, quantes cares en sortiran? Molts de vosaltres respondreu intuïtivament 50, 100 per una meitat, 50. Això és l'esperança. O estic repetint un experiment 10 vegades i la probabilitat d'èxit de cada un d'ells individualment és 0,8. Quants èxits tindré? Molts de vosaltres direu intuïtivament 10, 0, 8, 8. Això és aquest N per P és l'esperança. Doncs resulta que el que jo espero que em surti en el model és l'esperança i també té una, la variància el puc calcular com N per P per menys P. Això ja no és tan intuïtiu. Quina forma té la binomial? La binomial és una variable aleatòria discreta perquè només pot prendre els valors 0, 1, 2, 3, 4 fins a N. Si tinc una binomial N10P02, veig doncs, que de 0 és 0,1, la probabilitat de 1 augmenta, la probabilitat de 2 és més alta, la probabilitat de 3 baixa, la de 4, 5, 6 i la 7, 8, 9, 10 gairebé no els veiem, són molt poc probables. Per què? Doncs perquè la probabilitat d'èxit és molt baixeta, per tant, que jo tingui 8, 9 o 10 èxits de 10 repeticions amb probabilitat baixa d'èxit és poc probable. I fixem-nos que té un lleuger biaix cap a la dreta. Si la P ara faig 0,5, fixem-nos que aquí el més probable, la moda, és 5. 4 i 6 són igual de probables, 3 i 7 és una distribució totalment simètrica. I si augmento tota la P fins a 0,8, veig que aquí tinc una cosa semblant però a l'inrevés de P02. El més probable és el 8, mentre que abans era el 2, després el 9, que era l'1. Esclar, perquè la probabilitat, comptar èxits amb probabilitat 0,2, és el mateix que comptar fracassos amb probabilitat 0,8. Per tant, hi ha una certa simetria